Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El Vallès Occidental reitera el seu compromís amb la millora de la qualitat de l'aire amb un pla específic que inclou més de 40 accions concretes. Cada municipi haurà de decidir quines aplica. Abans, però, el document haurà de ser aprovat pels plens de cada ajuntament. El pla s'està presentant a aquesta hora i parteix de la base que el trànsit rodat i la indústria són els dos principals contaminants de la comarca. De fet, el nivell de partícules en suspensió que registra el Vallès està per sobre del que recomana l'Organització Mundial de la Salut, tot i que es manté per sota del llindar que marca Europa. El medi ambient i la sostenibilitat centraran els primers minuts del Notícies Migdia. Abans d'entrar-hi a fons, us avancem la resta de temes destacats d'aquest dijous 18 de febrer.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell i Endesa han creat una taula tècnica per abordar les inversions a fer per millorar la xarxa elèctrica. Representants del consistori i de la companyia es van reunir ahir per buscar solucions als talls de llum que s'han anat succeint de forma continuada en diferents barris de la ciutat. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
Ahir ens vam reunir de manera telemàtica amb la directora d'Endesa i diferents representants de la companyia i vam acordar crear una taula conjunta de treball perquè Endesa ens informi més per minoritzadament de les inversions previstes a la ciutat i poder treballar conjuntament en l'establiment de prioritats. Entenem que és un pas endavant per donar solucions a les problemàtiques relacionades amb els talls de subministrament elèctric.
Entre les actuacions previstes per aquest any hi ha la modernització de les infraestructures perquè la xarxa resisteixi millor a possibles talls del servei en cas d'incidències. I uns desconeguts han encastat a primera hora del matí un vehicle contra l'aparador de la joieria Grau del Passeig i s'han endut tot el que hi havia al seu interior. És el tercer atracament d'aquest tipus que té lloc a la zona en els últims mesos. Víctor Martínez, encarregat de l'establiment, ha explicat a Ràdio Sabadell com s'han assabentat del que havia passat.
S'han assabentat perquè ha sonat l'alarma, llavors hem vingut corrents i ens hem trobat el cotxe empotrat aquí a l'aparador.
Quan els Mossos d'Esquadra han arribat a la joieria, s'han trobat amb un cotxe negre empotrat contra un dels aparadors, però ni rastre dels autors del robatori, que han fugit en un vehicle vermell. Els dos turismes havien estat robats prèviament. En esports, l'Espanyol arribarà finalment al partit contra el Sabadell entre els dos primers classificats de la Lliga Smartbank. Ahir ho podia impedir l'Almeria, que es posava al dia i momentàniament es va plantar com a líder, però un gol del Leganés en el minut 95 va deixar la classificació tal i com estava. Tots els detalls de l'Espanyol Sabadell de demà passat els trobareu d'aquí a uns minuts a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Abel Flores, molt bon dia.
Bon dia. Avui els bancs de boira, boirina, núvols baixos han estat extensos, densos, també a tota la zona del litoral, prelitoral, fins i tot s'han endinsat en àrees més extenses de la Catalunya central, com per exemple cap a Ponent, també cap al Pla del Bages. Han estat també força tossuts. Esperaven que minvessin ràpidament al llarg del matí, però els està costant, que a partir de mig matí, sobretot, han començat a fer-se menys densos, compactes, i esperem que a poc, cap a migdia, primera hora de la tarda, ja vagin quedant limitats cap a la zona de la litoral. Fins i tot, en molts casos, tornarà a veure's aquest ambient més assolellat. Tot i això, a partir de la tarda vespre tornaran a fer-se més extensos a la zona litoral i al final del dia també en d'altres àrees de l'interior. Independentment, arribaran núvols prims per l'oest que acabaran deixant el cel entaranyinat a partir de mitja tarda o vespre també a la resta del territori. I amb aquests bancs de boira i núvols baixos al matí, doncs la temperatura diurna queda força més baixa. Tota la zona del litoral i del prelitoral, especialment cap al sector central del litoral i del prelitoral. I en canvi, és avui més alta en àrees del Pirineu i del Prepirineu, amb un vent, en general, de component sud, una miqueta més reforçat cap a la zona de la Costa Brava, on hi haurà algunes ratxes fortes durant les hores centrals de la jornada. Demà, de nou, esperem que domini l'ambient assolellat cap a l'interior, però a primeres hores del matí, sobretot i al final del dia, de nou, amb núvols baixos més extensos cap a tota la façana litoral i punts del prelitoral. És tot, de moment, ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit a aquesta hora, hem de destacar que la circulació és força fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana. Només cal destacar que s'està donant pas alternatiu a la Nacional 2 a Figueres a conseqüència d'un turisme variat en aquest punt. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Consell Comarcal ja ha rebut el Pla Supramunicipal per la millora de la qualitat de l'aire elaborat per la Diputació de Barcelona. Aquest document ha analitzat els nivells de contaminació de l'aire de la comarca i ha exposat 44 accions que els municipis poden dur a terme per millorar la qualitat de l'aire. La idea és que totes aquestes accions estiguin coordinades a nivell supramunicipal perquè millori el conjunt del territori. És el primer cop que s'elabora un pla de qualitat de l'aire al conjunt d'una comarca. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Entre les conclusions d'aquest informe hi ha que els majors emissors de partícules contaminants són el trànsit rodat, amb un 43,5% de les emissions, i la indústria, amb un 33%. Pel que fa a les partícules, la comarca supera els índexs recomanats per l'Organització Mundial de la Salut en diòxid, mentre que en diòxid de nitrogen, en canvi, des del 2017 no se superen els màxims que determina la Unió Europea. De totes maneres, cal millorar la qualitat de l'aire per una qüestió de salut pública, i ha posat l'accent Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal.
Barcelona i la seva àrea metropolitana està situada en la sisena posició de les ciutats amb més mortalitat associades a la qualitat de l'aire. Concretament, per contaminació atmosfèrica relacionada amb el diòxid de nitrogen que afecta el sistema respiratori. En aquesta àrea s'inclouen ciutats de la nostra comarca, com ara Terrassa, Sant Cugat, Sabadell, Rubí i Cerdanyola.
La mobilitat és l'àmbit d'actuació que recull més propostes de les 44 per fomentar la millora de la qualitat de l'aire, amb un total de 20. La reducció de les emissions dels serveis municipals i sectors productius tenen 4 millores proposades, el control de la qualitat de l'aire 10 i les accions de divulgació i sensibilització 5. El pròxim pas és que cada ajuntament aprovi el pla en el seu plenari i decideixi quines accions de les proposades són les que s'adequen millor al seu territori.
Ara cada un dels diferents ajuntaments se l'ha de fer seu. I com se l'ha de fer seu? Doncs l'ha de portar al plenari, veure quines són les propostes en aquest sentit que es fa per tal de poder millorar la qualitat de l'aire en el seu municipi i comprometre's per tal de poder, evidentment, doncs, assumir-les pròpiament i poder desplegar el conjunt d'aquestes mesures.
Els estudis per fer el Pla de Qualitat de l'Aire van començar el març del 2020 i es van acabar el desembre de l'any passat.
I en el tema de les energies netes, us hem d'explicar avui que Sabadell bonifica el 50% de l'impost de béns immobles a qui s'instal·la plaques fotovoltaiques. Aquesta mesura, aplicada des de fa anys, ha fet que sigui la tercera ciutat de Catalunya amb més instal·lacions d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum, amb més de 135 equips d'aquestes característiques arreu del municipi.
L'autogeneració va créixer en un 140% a Catalunya durant l'any passat de manera homogènia. David Villar, cap de la Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l'Institut Català de l'Energia, diu al programa El Cafè de la Ràdio que el ciutadà respon si se li posen les coses fàcils. En aquest sentit, l'increment ha vingut facilitat per dos factors.
És conseqüència d'una acumulació de coses que han anat passant en aquests anys. Per una banda, hi ha hagut una millora de la normativa a nivell estatal. Abans, fa tres anys, hi havia una cosa que s'anomenava impost al sol, que venia a ser com una mena d'impediment econòmic que hi havia a l'energia elèctrica que s'autoconsumia. I també hi havia barreres, doncs, a nivell administratiu, a nivell municipal, a nivell burocràtic, a l'hora de registrar, de legalitzar aquestes instal·lacions.
S'estalvien diners a la factura elèctrica i en 5 o 6 anys es recupera la inversió. Els habitatges unifamiliars també solen decidir-se abans per instal·lar-les. Un altre factor decisiu són els ingressos. En total, al país es van posar en marxa 5.862 instal·lacions.
I encara en matèria energètica, l'Ajuntament i la companyia subministradora Endesa han acordat iniciar una taula de treball tècnic per acabar amb els problemes de subministrament que han deixat sense llum a centenars de famílies alguns dies de l'hivern. L'actuació arriba arran dels episodis viscuts en ple temporal Filomena, però també altres caps de setmana de gener. L'empresa i el consistori han acordat crear un grup de treball per solucionar aquests problemes de la xarxa local de la manera més eficient.
En un comunicat, Endesa afirma que per aquest 2021 té previst invertir més diners a la xarxa sabadellenca que l'any passat, però sense aportar-ne les dades concretes. Asseguren que millores de renovació tecnològica, com la instal·lació de control remot a les instal·lacions, es podria reduir un 20% el temps de reparació de les avaries. Des del consistori consideren que era una demanda de màxima urgència i apunten que ja han començat a treballar en les actuacions d'aquest any. Montse González és tinenta d'alcaldessa responsable de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu.
I volem recordar que amb motiu dels talls de llums produïts a Sabadell els darrers mesos i sobretot durant l'onada de fred, vam demanar a la companyia i a la Generalitat que amb la màxima urgència es prenguéssim les mesures adients. Hi ha hagut diferents reunions i esperem que amb aquesta taula que ara està a punt de convocar-se es pugui avançar per evitar problemes i que el servei de llum sigui el que tots els sabadellencs i sabadellenques mereixen. Òbviament, des del govern municipal ens mantindrem com fins ara al costat dels veïns i veïnes per exigir les millores que calgui.
Per la seva banda, la companyia insisteix que els problemes d'aquest hivern han estat per causes extraordinàries, com el temporal Filomena, el fet que passem més hores a casa a causa de la pandèmia de la Covid, o l'increment de connexions irregulars. Segons Endesa, la xarxa està en bon estat i dimensionada per cobrir la demanda actual.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. Els operadors d'oci nocturn de la ciutat lamenten que l'Ajuntament els hagi deixat al marge de l'elaboració del nou pla d'usos recreatius que condicionarà la seva activitat. El president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica, Joan Cosp, insisteix que hi havia un compromís de l'administració per tirar el document endavant de forma conjunta i alerta de les conseqüències que pot tenir.
Cosp assegura que els operadors, amb els anys d'experiència a l'esquena, podrien haver fet aportacions valuoses al nou pla. Un document que han conegut a través dels mitjans, com ha denunciat en declaracions al Cafè.
Ho trobo una mica lamentable perquè ens han amantarat per mitjà dels mitjans de comunicació. O sigui, jo crec que després d'estar allà 25 anys, com estàvem allà fent les nostres tasques com a empresa, jo crec que, i a més, nosaltres des del mes de setembre-octubre de l'any passat vam fer cartes a l'Ajuntament dient que quan es parlés d'aquest tema que, per favor, com a professionals que som i experts en el sector, que ens consultessin per poder buscar una solució idònia per tota la ciutat.
El president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica també s'ha anticipat a les conseqüències que pot tenir l'aplicació d'aquest pla, que pretén repartir els establiments per diferents punts de la ciutat.
Si s'ha de tenir en compte fent això, és que si fins ara hi havia els veïns del barri de Gràcia que estaven descontents pel soroll i per la gent i tot el tema, cuidado que si això ho estarem per tota la ciutat, vulguis o no vulguis, cada barri que tingui per allà, tingui les discoteques o que tinguin els bars musicals a la prop, doncs també tindran soroll, també tindran gent que entrarà, sortirà, vull dir, cuidado que tot això s'ha de tenir molt en compte. Si volem pau, a veure, planifiquem-la bé.
Malgrat tot, Cosp no tanca la porta al retorn a Sabadell d'alguns dels locals de l'antiga zona hermètica, molts dels quals ja estan en marxa en altres municipis.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Política, el portaveu de Ciutadans lamenta el conformisme amb què l'Ajuntament de Sabadell ha acceptat la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Adrián Hernández considera que el govern s'ha quedat esperant les ajudes de les altres administracions i que no ha estat prou contundent per frenar els estralls del coronavirus.
Com a exemple ha posat la gestió de les terrasses dels locals de restauració. Ha recordat que la bonificació del 75% de la taxa va ser proposada per la seva formació i que encara no s'ha donat cap llicència per obrir noves terrasses o ampliar-les, com argumentava la mateixa moció que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal. Ho ha dit aquest matí al Cafè de la Ràdio.
El que no pot ser que estem entrant ja al mes de març i no s'ha donat ni una llicència nova des de l'aprovació al juliol del pla de xoc. És a dir, aquells bars que no tenien terrassa han demanat tenir terrassa i l'Ajuntament no li ha concedit. Aquells bars que potser podien augmentar una miqueta la terrassa i traient dos places d'aparcament i posant terrassa, que ho han fet Terrassa, Rubí, Barcelona, Sant Cugat, Barberà, etc. Sabadell és un dels pocs ajuntaments que no ho ha fet i és competència municipal.
De totes maneres, sí que ha valorat positivament l'augment de la inversió en acció social. En el marc del cicle d'entrevistes prenent el pols del 2021, Hernández ha opinat sobre diverses qüestions d'actualitat. En matèria de patrimoni, considera que l'Ajuntament ha invertit massa en equipaments sense tenir cap projecte destinat a aquests espais. Per això demana a la resta de partits debatre-ho.
Jo el que li demano a la resta de partits polítics és que més enllà d'omplir la boca de si és de la ciutat, és què fem o què necessitem a la ciutat. Necessitem habitatge? Pues millor ha de ser habitatge. Necessitem un espai per residència d'estudiants vinculada al Taulí o a l'Autònoma o a l'ESDI? Pues ho fem, però que jo crec que parlem molt d'usos de propietat i no parlem de projectes.
També ha criticat el govern local per anunciar que el consultori del Poble Nou es tornaria a obrir aquest gener sense tenir la confirmació del Departament de Salut, qui exigeix que contracti un metge i un administratiu com abans de la pandèmia. Sobre els pisos dels Marinals, descarta la rehabilitació i considera que s'haurien de construir de nou, pagat a mitges entre els propietaris i els agents públics.
En matèria sanitària, la millora dels indicadors epidemiològics s'ha frenat en els últims dies. Segons les dades del Departament de Salut, a Sabadell el risc de rebrot ha tornat a repuntar aquest dijous fins als 229 punts, així com la velocitat de contagi, que ha passat del 0,78 d'ahir al 0,81 d'avui. Per contra, la incidència acumulada 14 dies continua a la baixa i ara és de 282 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 32 casos nous de Covid-19, que situen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en els 14.885. En canvi, no s'ha declarat cap defunció i la quantitat global continua en les 509. Les persones vacunades s'enfilen aquest dijous fins a les 11.576, de les quals 4.464 ja han rebut la segona dosi. D'altra banda, les entitats sabadellenques del tercer sector demanen al nou govern de la Generalitat que actualitzi el finançament i la cartera de serveis concertats. Des de CIPO, l'Avant i l'Associació Juvenil Esquitx alerten de la congelació que pateixen des de fa una dècada, tant de recursos com a l'hora de negociar condicions de serveis, i reclamen una agilitació immediata.
El president de la cooperativa CIPO, Joan Madaula, alerta que el tercer sector no està avançant al mateix ritme que ho estan fent les necessitats, sobretot pel que fa al finançament dels serveis concertats.
Però que fa 10 anys que no s'actualitzava. Ja l'any passat es va actualitzar, però només amb un 2%. Per tant, després de 10 anys més un 2%, això és molt ridícul, no? I les necessitats dels nostres usuaris, a més, van creixent en el sentit que aquest envelliment prematur, en molts casos tenim, requereix molta més atenció, no?, a les persones. Per tant, hi ha el doble desfàs, un perquè no s'actualitzen les tarifes o la part del concert que ens paga la Generalitat, i l'altre perquè les necessitats cada vegada són de més complexes, no? Necessiten atenció molt més acurada, aquestes persones.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la directora general de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, Lídia Gil, que assenyala la necessitat de renovar la cartera de serveis per cobrir les necessitats dels usuaris.
Hi ha demandes que es generen que el departament no té ni gestionat. Hi ha una cartera de serveis que és molt obsoleta, no? Igual les demandes que ara hi ha de les famílies no estan contemplades, no? És una cartera des d'una visió molt antiga, en quant a horaris, en quant a tipologia de serveis, no? I costa molt de que això s'actualitzi.
Des de l'Esquitx, el seu director, Sergi Asensio, coincideix amb les demandes de la CIPO i davant i assegura que el primer pas per posar les persones al centre és reconèixer els professionals del tercer sector.
Els professionals que tenim, que estiguin reconeguts, i estan reconeguts sempre i quan puguin tenir jornades més completes, que tinguin salaris més dignes i que puguin fer el treball que pensem que és fonamental, el treball amb les famílies, el treball amb els infants, el treball amb comunitari. I això, ara mateix, amb el finançament que hi ha de la Generalitat, és molt precari.
Asensio també reclama la reobertura dels serveis tancats des de l'esclat de la pandèmia, que qualifica d'imprescindibles per les famílies en situació de vulnerabilitat.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
10 minuts per les dues és una de les notícies del dia. El nou assalt en una botiga del Passeig. La joieria Grau ha estat víctima aquest matí d'un robatori per encastament que ha destrossat totalment un dels aparadors. Un grup d'individus hi ha empotrat un turisme negre cap a les 6 del matí i en pocs minuts els lladres han aconseguit buidar tot l'aparador. De moment, però, és molt aviat per quantificar el botí i també els danys. Així ho ha reconegut en declaracions a Ràdio Sabadell l'encarregat de la joieria Grau, Víctor Martínez.
No ho sabem, no ho sabem, perquè fa mitja hora que ha passat això avui dia, llavors no, encara no ho sabem.
Els dos vehicles que els lladres han utilitzat per a l'atracament s'havien robat prèviament.
La botiga romandrà tancada almenys durant el dia d'avui, ja que els Mossos d'Esquadra han estat analitzant aquest matí l'escenari de l'atracament per trobar pistes que els puguin conduir cap als autors del robatori que han aconseguit fugir en un vehicle vermell que els esperava. Els Mossos els han perseguit fins a l'autopista on els han acabat perdent. Aquest és el tercer assalt d'aquest tipus, utilitzant el mètode de l'encastament que es produeix a la zona dels Passeig amb poques setmanes de diferència. L'encarregat de la joieria Grau ha reconegut que durant la pandèmia la sensació d'inseguretat s'ha incrementat, malgrat que l'establiment no havia patit mai un fet similar.
Sí, i tant, amb tot això del Covid encara molt més, sí.
Abans del robatori d'avui n'hi havia hagut dos més d'aquestes característiques. El primer a la perfumeria Júlia del Passeig, on els lladres es van endur un botí per valor de 30.000 euros. El segon, tot just l'endemà, a la botiga de fotografia Monistrol, també al Passeig.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Els sindicats UGT i USOC denuncien pràctiques mafioses de la cap de llista de la Crida per Sabadell, Nani Valero, per demanar a la plantilla que participi en un documental del conflicte entre Esmarza i el govern quadripartit.
Totes dues organitzacions afirmen que les trucades de Valero als treballadors per demanar-los la seva participació són part d'una estratègia que perjudica els treballadors. Fons dels sindicats afirmen que podrien presentar denúncies legals i Esmarza ha qualificat els fets d'extremament greus. L'empresa ha emès un comunicat on afirma que l'actuació de la portaveu de la Crida no fa altra cosa que confirmar les sospites. Valero no s'ha pronunciat al respecte, però sí que ho ha fet el regidor Lluís Pere Arnau, que ha negat categòricament les acusacions.
Avui és el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, una jornada en què es tracta de desmitificar aquest trastorn.
Es tracta d'un síndrome del desenvolupament inclòs dins dels trastorns de l'espectre autista. Una de les principals dificultats que presenta la poca especialització que hi ha. Són declaracions de Berta Massaguer, psicòloga del Centre ITA, al programa Al Matí.
No és fàcil, no, arribar al diagnòstic, sobretot perquè també a nivell professional ens falta molta especialització, no? Mm-hmm. Si just no és un tema en el que has aprofundit, és complicat i és molt fàcil poder-te equivocar de diagnòstic.
Els especialistes defensen que un diagnòstic suport d'aquest síndrome ajuda a donar millor suport a les persones amb Asperger.
Un home ingressa a la presó acusat de dos robatoris en benzineres al Vallès Oriental.
L'home, veí de Terrassa i de 32 anys, va atracar dues benzineres a Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall, amenaçant els caixers amb un cúter per obrir tota la recaptació de les caixes. Agents dels Mossos d'Esquadra de Granollers van obrir una investigació i van detenir-lo el passat dijous. Dos dies després, el dia 3, el jutge de Guàrdia de Granollers en va decretar l'ingrés a presó.
I acabem, la parella de cignes muts del Parc Catalunya es trasllada a un centre de recuperació de la fauna.
Professionals especialitzats han traslladat avui els cignes que vivien al llac del Parc Catalunya a un centre de recuperació de la fauna de la Generalitat. El trasllat s'ha dut a terme abans de l'època d'aparellament perquè tots dos animals puguin criar en un entorn més tranquil. La parella de cignes portava vivint al llac del parc des que van arribar-hi, des del zoo de Barcelona, ara ja fa 25 anys.
Temps ara per a la cultura. L'actriu sabadellenca Marina Gatell està d'estrena. El diumenge es comença a emetre per a 3Player Premium la sèrie La cocinera de Castamar, on participa. Després es podrà veure en obert per Antena 3, envoltada d'un elenc de primera línia, amb actors com Michel Jenner, Hugo Silva, Maxi Iglesias. Gatell ha definit molt gràficament el seu personatge al programa Al Matí.
El meu personatge és la Sol Montijos, la marquesa de Villamar. Així com titular, és com la villana, no? És un bitxo. És un bitxo.
La proposta li va arribar en un moment difícil quan s'estava plantejant com enfocar el problema de la manca de feina per culpa de la pandèmia.
La sèrie té una ambientació d'època, del Madrid del segle XVIII. Gatell ha treballat el seu personatge a través de la tristesa i la profunditat i es confessa impressionada de tornar a treballar en l'àmbit estatal després d'uns anys de no fer-ho. I és que, mentrestant, ha estat desenvolupant un projecte protagonitzat per 11 nens que viuen en un suburbi de Nairobi, a Kènia. Es tracta de Queens of Kibera, una situació i una iniciativa dura.
I els primers dies va ser molt dur, fins que va haver-hi un dia que, pam, va sorgir la màgia, o sigui, els hi vaig donar una coordenada que va entrar allò... La música clàssica, per exemple, els feia entrar... Va ser anar-los hipnotitzant i donar-los la pau i la seguretat. És el que els hi deia, no?, una miqueta, o sigui, jo els hi deia, a l'escola treballeu el cervell, no?, o sigui, la lògica, l'organització, el gimnàs, el cos, a l'església, perquè són molt catòlics, el cor. Dic, jo vull treballar amb vosaltres un múscul invisible, no?, que és la imaginació.
El teaser es va poder finançar gràcies a una crida feta per les xarxes socials. El rodatge s'ha vist dificultat per mil anècdotes, des de la temporada de pluges fins al segrest del disc dur amb el material produït. A banda d'això, Gatell començarà un altre rodatge a la primavera, en aquesta ocasió una sèrie per HBO.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Els Mossos d'Esquadra prometen transparència a la investigació del cas de la noia que va perdre un ull als aldarulls de Barcelona.
El Centre de Drets Humans Irídia ha denunciat el fet que la noia, de 19 anys, perdés l'ull arran de l'impacte d'una bala de foam. Els Mossos d'Esquadra han informat que en el transcurs de les protestes de dimarts es va llançar més de 300 projectils d'aquest tipus. El cos ha lamentat els fets i ja ha informat que estan investigant-los. La segona jornada de protestes ahir, per l'empresonament del raper Pablo Hasél, va saldar-se amb 33 detinguts i 14 ferits.
I atenció, perquè el govern s'ha pres unes hores més per decidir sobre les restriccions vigents, tenint en compte que en els últims dies s'ha produït una pujada de la velocitat de contagi i una certa frenada en la disminució dels casos. Fonts del Departament de Salut han explicat que prefereixen tenir dades consolidades per prendre una decisió i han recordat que la resolució vigent acaba el pròxim diumenge. Mentrestant, han aparegut a Catalunya dos possibles casos de la soca brasilera de la Covid.
13 dies després de detectar el primer cas a Espanya, la variant del coronavirus procedent del Brasil podria haver arribat a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat que ja s'han seqüenciat tots dos casos i que hi ha microbiòlegs treballant en identificar la soca del virus. Els casos s'han detectat en un grup de 6 persones, però Salut no ha concretat en quina zona s'han trobat.
El PSOE es manté amb el 30,7% en estimació de vot, però amplia la distància respecte al PP amb gairebé 12 punts per la baixada dels populars. Així ho determina l'últim baròmetre del CIS, que situa el partit de Pablo Casado amb pràcticament un 19% en intenció de vot per sobre de Vox, que creix fins al 13,6%. També puja Unides Podem fins a l'11,2%, mentre que Ciutadans es manté en cinquena posició amb el 9,3%, exactament la mateixa xifra que l'últim baròmetre. Pel que fa als partits independentistes, Esquerra i la CUP creixen, arribant al 3,5% i al 0,9%, respectivament, mentre que Junts retrocedeix dues dècimes. Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara és moment per a la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.